Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope, però des de Lleida. Ja saps que ens escoltes a tota la província, a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, a través de la nostra aplicació, que et pots descarregar, buscar l'aplicació de Cope, és gratuïta, i pots triar l'emissora de Lleida, i a través de la web també, a www.cope.es, i també pots triar l'emissora de Lleida. Ja saps que ens escoltes a tot el món, a través de tot el món. 12 i 20, dimarts, avui 26 de novembre del 2019. Per cert, que hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida, en un dia, doncs, hores d'ara encara bastant assolellat. Buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Aleix Poblet des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una ràpida incursió a la informació per saber què està passant a les nostres contrades. Rebrem els consells dels advocats. Ja saps que els dimarts tornen Gonzalo Abogados a parlar-nos de consells, d'advocats, de lleis, etc, etc. També recordem què passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador, i també ens quedarà temps per parlar de barris amb el Cosme Garcia i obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. Fixa't tu, des d'ara fins a la una, la quantitat de coses que farem. I a partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, i a partir de dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política, i dels temes que tu ens proposis. Com ho pots fer? Doncs a través del nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180. Hem de trencar aquesta barrera ja de la vergonya. Pots enviar-nos missatges de veu, i si no, de text. Escolta, doncs ho escrius. 664-526-180. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim alguns núvols alts repartits per tota la província de Lleida. S'aniran obrint clars durant les properes hores d'aquest dimarts i podem tenir algunes pluges dèbils a última hora al nord-oest de la província. Les temperatures pateixen pocs canvis, pugen lleugerament en alguns punts, més intens a la zona del Pirineu, 19 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Balaguer, 15 a Lleida, a Tàrrega, també a Viella. El vent és de component oest, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem a la zona del Pirineu el cel ennuvolat amb alguns clars al migdia i amb probabilitat d'algunes pluges dèbils especials durant la tarda, i la cota de neu es situarà al voltant dels 1.700 metres. A la resta de la província tindrem núvols mitjans i alts i les temperatures baixaran a la zona del Pirineu sense canvis. A la resta arribarem als 17 graus de màxima a Lleida, 16 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 15 a Tàrrega, 12 a Viella. El vent serà de l'oest, fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ara parlarem del 25N, que va ser ahir, de les concentracions contra la violència masclista, però deixeu-me abans que comencem un tema que jo crec que és importantíssim, i és que tres donants d'òrgans a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, en un interval de només 24 hores, han permès efectuar 15 trasplantaments a principis d'aquest mes de novembre. Els òrgans s'han distribuït per diferents equipaments de Barcelona, Madrid i València i han permès fer intervenir a 13 persones en llista d'espera, algunes d'elles en situació d'extrema urgència. D'aquesta manera s'han pogut practicar 5 trasplantaments de ronyó, 2 de cor, 2 de fetge, 2 pulmonars, un renopancreàtic i un de bipulmonar. Aquesta situació posa de manifest la capacitat de planificació, gestió i treball en equip de tots els implicats en les donacions i trasplantaments d'òrgans, tal com han explicat des del centre hospitalari. Ha estat aquí a Lleida, a l'Arnau de Vilanova, tres donants en només 24 hores han fet que 13 persones amb llista d'espera hagin pogut rebre, doncs, el seu trasplantament i, si tot va bé, doncs seguir amb una vida normal. I ara sí, a més de mig miler de persones es manifesten contra les violències i agressions masclistes a Lleida. La lluita feminista reclama autoorganització i autodefensa per fer front a les mancances institucionals del sistema patriarcal. Deixeu-me que faci una crítica amb això, Igual que vaig fer el dia que va haver la manifestació a Lleida contra la urgència climàtica. No ja contra el canvi climàtic, no, contra la urgència climàtica. Que és que no ens ho acabem de creure. Érem, amb perdó, quatre gats. Va ser a baix, al marge esquerre del riu. Quatre gats. Comparat amb la... A veure, força gent, però comparat amb la emergència que és el canvi climàtic, érem quatre gats. Ahir, un tema que crec que ja hauria d'estar erradicat i que les xifres ens diuen que no només no s'està erradicant, sinó que està augmentant i tot, que sembla estrany, ben entrats al segle XXI, que estiguem parlant d'agressions i violència masclista, un tema tan important i tan urgent també, perquè s'ha d'erradicar, però ja això, resulta que reuneix a 500 persones a la manifestació. I no em sigueu... No voldria ser dolent recordant d'altres manifestacions de les darreres 3 setmanes, les que hi havia mils de persones, amb un tema que segurament per aquelles persones és important, però que no ho és tant, ni molt menys. No cal ni relativitzar-ho, ni posar-ho en termes absoluts. Que ens podem manifestar per temes polítics, d'acord, si ningú diu que no. Que ens podem manifestar per la resolució d'una sentència, d'acord, si ningú diu que no. Ara bé, si les hem de quantificar, quina és més important? Doncs la del clima i la de la violència masclista. Jo ho vaig claríssim. Doncs 500 persones ahir es van manifestar. On tenim les prioritats? A les històries polítiques, que al final només fan que complicar-nos la vida. Perquè és que és així. Si és que els polítics avui en dia, fixeu-vos, i ara ja sé que generalitzo i segurament algun n'hi ha que no, però en general els polítics avui en dia què fan? Ens compliquen la vida, ens compliquen l'existència, si és que són els causants dels problemes, i a sobre després són incapaços de trobar solució als problemes que han causat. Doncs home, no sé, seguim conseqüents. Els problemes reals, els de veritat, els urgents, els que requereixen, doncs si ens hem de manifestar, ens manifestem amb aquests. Vaja, això és un punt de vista, pots estar d'acord o no, i també és totalment lícit. Però mira, pugen un 26,6% les atencions per casos de violència masclista a Ponent i a l'Alt Pirineu. És que no diem que el tema està controlat. No, està descontroladíssim, està molt descontrolat. És que parlem de xifres alarmants, En fi. Anem a canviar de tema. Recordeu que parlàvem d'una acció policial en la que a diversos punts de la geografia espanyola i concretament també a Lleida hi va haver doncs escorcolls per un tema de drogues. Doncs finalment hi ha presó per a 8 dels 10 detinguts a Lleida en aquella operació antidroga. És una part dels capitostos de la xarxa. Amb 33 arrestats estaven assentats a Ponent. Hi va haver 34 escorcolls i la Guàrdia Civil va intervenir 200.000 euros en metàl·lic. I el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida aprova el pressupost per al 2020. Els comptes incorporen les previsions de refinançament del deute i de venda de patrimoni per garantir la viabilitat de l'EMU i finançar les polítiques d'habitatge. Vinga, que parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Aquesta setmana no facis plans, perquè arriba la Black Week de Hyundai. Durant aquests dies beneficia't de descomptes addicionals en una gran selecció de models amb lliurament immediat. A què esperes? Només del 21 al 29 de novembre al teu concessionari Hyundai. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTRM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el fred, que també afecta a la gespa del camp d'esports, i el Lleida Esportiu ha decidit doncs protegir-la amb una manta tèrmica. Després del que va costar, no està gens malament abrigar-la també.
Con Nuguela en Soler, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Cabello fino, falta de volumen, que va. Pelo dañado, ya no. Caída de cabello, nunca más. Nuguela en Soler, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
I arriba el moment, com tots els dimarts, en el que obrim la nostra consulta amb el nostre advocat. Avui ens acompanya el Josep Lluís Gómez, advocat de Q2 i Gonzalo Abogados i professor de la Universitat de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, tingui, Ricard.
Amb el Josep Lluís ja sabeu que el podeu trobar a Gonzalo Abogados, www.gonzaloabogados.com, així de fàcil, i si no, al carrer Blondel número 11, a Lleida. A través de la seva web trobareu l'adreça, telèfon, etc. I us podeu posar en contacte amb ells. Qualsevol tema, nosaltres els fem genèrics per entendre'ns i, escolta, si et sents identificat, perfecte, pots anar a consultar amb ells i, si no, igualment. Escolta, mira, que ja heu dit una cosa que la millor, jo em sembla que el meu cas, aquesta és la gràcia, de que cada cas és un món i a Gonzalo Abogados us escoltaran, que crec que també és important, i us atendran. Parlàvem fa dues setmanes de les novetats que hem tingut aquesta tardor, almenys des de que no ens vèiem, havia passat tot l'estiu. La setmana passada vam incidir, perquè vosaltres ens ho havíeu demanat a través de missatges amb el tema de la segona oportunitat, però hi havia unes altres novetats, Josep Lluís, que són relativament recents. Una té a veure amb el tema de l'assegurança obligatòria de l'automòbil i els incendis.
Sí, la veritat és que parlar d'assegurances, i un dia, si vols, podem començar un llarg rosari.
Sí, podem fer un monogràfic.
Les assegurances donen molt de sí amb tota la seva problemàtica, perquè hi ha moltes assegurances i, a més, tothom tenim alguna assegurança, la de la llar, la del cotxe. És interessant analitzar-ho, però el curiós va ser, és una sentència que va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 20 de juny de l'any 2019, que diu que quan se produeix l'incendi d'un vehicle que està aturat, que porta bastantes hores aturades, en aquest cas era un vehicle que portava aproximadament 24 hores aturat en un pàrquing i es va incendiar i va afectar els vehicles al voltant i a l'immoble, això també és un tema que està cobert per assegurança obligatòria. I la novetat per quina és? Perquè el Tribunal Suprem espanyol tenia un criteri diferent. Diu que això no era un fet de circulació, de fet, en aquest cas concret, era un vehicle que estava aturat des feia molt temps, se produeix una incidència elèctrica amb aquest vehicle i es produeix un incendi. Segons el criteri d'abans, si jo no tenia una assegurança específica a part d'aquest seguro obligatori, tenia que pagar-ho de la mà o aixeca. Val? D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia el que diu, no, mira, escolti, estigui aturat o no estigui aturat, és un fet de la circulació i, per tant, ha de cobrir l'assegurança obligatòria del vehicle. Qui no ha vist mai un incendi no per un acte vandàlic, un incendi d'un vehicle al carrer, que hagi fet a l'arrere, o amb un pàrquing que ho hagi deixat com a mínim tot afumat. En principi, la idea és que això no quedava cobert, i ara la idea ja per aquest alt tribunal, sense que és que sí que és un fet de la circulació. Aleshores, això també és una novetat i una garantia pels assegurats de que si estacionem el nostre vehicle i porta les hores que porta, això també ho assumiria l'assegurança de l'automòbil.
Molt bé. Ull, que és un tema que al final ha hagut d'anar a instàncies superiors, perquè, clar, tu ja no controles, tu aparques el vehicle i per tu està parat, el deixes tranquil·lament i et pots trobar amb aquest problema, fins i tot afectant a vehicles del costat, que evidentment tu no tenies cap intenció de fer-ho. Estaves descobert abans.
Sí, és una problemàtica que no és massa freqüent, però
no és massa freqüent, però qui s'hi ha trobat, déu-n'hi-do.
Hi ha un supermercat molt conegut aquí a Lleida amb un pàrquing als seus baixos que va passar no fa massa temps un fenomen d'aquestes característiques.
A més, un vehicle costa que s'encengui, però un cop s'encén, ull, que allò és com una torxa, a veure si m'enteneu, vull dir que si hi ha un vehicle al costat i ja em cadena això. Molt bé, doncs és una novetat, jo crec que molt interessant. Algú ha hagut de lluitar perquè això passés i algú ho ha fet. Per tant, escolta, qualsevol altre tema, si és el vostre cas, ja sabeu, Gonzalo Abogados, consulteu el vostre cas i en van. www.gonzaloabogados.com. Josep Lluís, abans d'acabar, m'agradaria tocar també un tema sobre les pensions amb contractes a temps parcial. Perquè, clar, cada vegada ens ho compten d'una manera que ens afavoreix poc, als treballadors.
Pues sí.
I els de temps parcial encara ho tenien pitjor,
També es tracta d'una sentència, en aquest cas del Tribunal Constitucional Espanyol, de 3 de juliol de l'any 2019, ja veu que hi ha moltes novetats de juliol, agost ja sabeu que és inhàbil a nivell de jutjats, aleshores no en surt cap, però el juliol sí que va ser bastant prolífica. Una sentència del Tribunal Constitucional, de 3 de juliol, que a més la curiositat és que aquest aquesta problemàtica té el seu origen aquí a Lleida, amb una persona aquí a Lleida, amb un company advocat d'aquí a Lleida, i que el que conclou el Tribunal Constitucional és que el sistema de càlcul de la pensió amb aquests contractes de temps parcial era discriminatori respecte als treballadors a temps complet i anul·la deixa sense fet un pàrraf de la Llei General de la Seguretat Social amb benefici dels que tenen aquest tipus de condició, que normalment, habitualment, favoreix, doncs, amb aquests treballadors de temps parcial, majoritàriament, estadísticament, està comprovat que són dones. En aquest cas, aquí era un professor d'universitat que, bueno, estableix un sistema nou de càlcul i, en aquest cas, més beneficiós o igualitari amb aquesta categoria de treballadors. Ja sabeu que jo amb el tema laboral m'hi fico ben poca cosa, però que creia una notícia d'aquí i, a més, una notícia important, per això també l'he volgut portar.
Bueno, ja veieu que des de la nostra ciutat també es promouen iniciatives. De totes maneres, al final, el ciutadà el que espera és que sigui un tracte just.
Correcte.
Just, la justícia. Per això, a vegades, quan això falla, has de recórrer a l'advocat de confiança. I l'advocat de confiança el teniu a Gonzalo Abogados, eh? 3w.gonzaloabogados.com. També estan a Blondel el número 11. De veritat, o al Josep Lluís Gómez o a la gent del seu equip, us atenseu a Gonzalo Abogados i dieu-los-hi, escolta, mira, el meu problema és... perquè cada problema, cada persona és un món i a partir d'allí us assessoraran i de veritat que de vegades val molt la pena moure't pel món tal com està avui en dia amb un advocat de confiança que et digui, però escolta, això sí, això no. Josep Lluís Gómez, escolta, que ha estat un plaer, gràcies.
Ja, com sempre amb vosaltres, gràcies.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Doncs a part, sí, ja sabeu que cada dimarts el que fem és fer memòria, recordar allò que va passar fa 25 anys exactament, tal setmana com avui, aquesta pràcticament darrera del mes de novembre de l'any 1994, sempre ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari
Hola.
Carmen, què tal?
Molt bon dia a tots.
Bon dia. Anem a fer memòria.
Pues, doncs sí, mira, estem avui a 26 de novembre, eh? Bé, doncs el dia 22 de novembre, de fa 25 anys, festivitat de Santa Cecília, la Guàrdia Urbana de Lleida també celebrava la seva festa patronal, en la que un any més l'alcalde de Lleida va tornar a parlar del projecte de la caserna de la Guàrdia Urbana, que va dir que estaria llesta a principis del 95, perquè era un projecte prioritari i a més molt reivindicatiu per la policia municipal i la ciutadania, que també ho reivindicava.
Van tardar una mica més, eh?
Sí.
Ja ho podem avançar, això, també.
Sí, perquè això ja ho sabem. I també deien que s'instal·laria tecnologia punta i en color per controlar tots els semàfors de Lleida amb un sol ordenador. O sigui que no sé si...
No, això tampoc... No, això
s'ha arribat
no s'ha
a fer. No. No sé,
sí,
però...
com a molt han ficat les 6 càmeres aquestes de radar de semàfor vermell.
Uh-huh.
Ara, que hagi... Bueno, no ho sé. Vaja, que jo que tingui coneixem que hagi tantes càmeres per Lleida vigilant els carrers, no em dóna la sensació que
potser
sigui
no
veritat.
Potser no mirem cap amunt. Potser no mirem cap amunt.
Ara no ho sé.
Vinga, continuem. Els integrants de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Cervera, continuant amb los urbanos, es van tancar a les dependències municipals fins que l'Ajuntament els facilités la roba d'abric reglamentària i es comprometrien per escrit a assumir les seves principals reivindicacions. El fons d'aquesta actitud era un increment del salari, com sempre.
Clar.
No va afectar a la seva tasca perquè es van atendre les urgències.
Mm.
A conseqüència de la riada, recorden, de principis de novembre, que ho hem comentat també en aquest espai, l'any 94, l'aigua va arrasar la gespa i el rec de la canalització. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estava en aquells moments valorant les pèrdues exactes en la part de l'obra danyada i va prometre que el projecte de la canalització es faria tal com estava previst, encara que haguessin passat totes aquestes coses que van aturar l'obra. El president Jordi Pujol va dir que sentenciar el català és anar també contra l'Estatut. D'altra banda, el president va criticar l'esbroncada a Aznar, aquí a la Universitat de Lleida, que també en van parlar, perquè considerava que afavorien el paper de víctima del Partit Popular.
Clar.
Unió de Pagesos era notícia en la seva primera confrontació electoral democràtica, va aconseguir 70 dels 100 escons a les cambres. L'afluència dels agricultors a les urnes es va situar al 68,76% al conjunt del territori català. I també un 30% dels camps de cereals continuaven entollats. Els pagesos no podien entrar a sembrar i els ramaders tenien dificultat per accedir a les granges. L'àrea més afectada estava delimitada per les localitats de Guissona, Tarroja i Plans de Sió, entrant per la part de l'Urgell. I en aquells moments també l'ensenyament privat va ser el més sol·licitat a BUP i a EF, a formació professional.
Sí, la FP, sí.
La FP, a dos comarques lleidatanes. Eren el Pla d'Urgell i el Solsonès. En tota Catalunya, aquest mateix fet solament es va repetir a l'àrea de Barcelona. I l'INEM va prohibir vendre loteria als aturats a les oficines de treball. S'aprofitaven, hi havia molta cua, doncs allí es podia vendre loteria. El recàrrec d'aquesta butlleta es destinava a la campanya del 0,7% per ajudar el Tercer Món. El director provincial considerava que aquesta venda podria crear sospites. Per la seva part, el comitè d'empresa va veure normal fer arribar a la gent la fortuna de la crossa de Nadal.
Sí, ja, el problema és que jo quan vaig a comprar sempre pregunto si és la que tocarà i no m'ho poden assegurar mai.
No, és que clar. Bueno, ara anem...
Ara... la fortuna, fer arribar la fortuna.
Ara ja la tenim a prop, la fortuna, sí, que mos tocarà aquest any. Va, ara anem a la música.
Vinga, anem a escoltar la música. Mira... És una balada romàntica avui, Mari Carmen. Jo et dic el nom del cantant, a veure si saps qui és. Es diu Josep Sergi Capdevila Querol.
Ui?
Però tu escolta'l. La veu t'ha de sonar.
La veu me sona, però...
Clar, és que artísticament
nom...
no es coneix així, eh?
No.
Saps com el coneixes?
Com?
Sergio Dalma.
Sergio
Dalma.
Sergi Dalma.
Ah, ja sabeu que...
Sí.
Que és un cantant en espanyol, català concretament.
No, crec que ara ha tornat inclús a...
Sí, no ho he deixat mai. Ah, ha venut més de 4 milions de discos.
A fer alguna gala.
Doncs l'any 94 va treure un disc que es titulava Solo para ti, del qual aquest tema hi posava títol, nom, i era la cançó destacada. Que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo. A mi és que la veu que té així rasgada, a mi m'encanten aquest tipus de veus.
No, la joventut se lo va seguir, però...
Sergio Dalma ja fa dies que trau cançons. Mira, estem parlant de fa 25 anys.
Sí. La joventut és més grans també, però vull dir, va ser un boom.
Sí. Doncs el 94, Sergio Dalma presentava aquest Solo para ti, Mari Carmen.
Solo para ti, Ricard.
Lo hago solo para ti.
Doncs apa, com acabem recordant el que passava fa 25 anys?
Vinga, continuem. I anem amb una gran notícia que a tota plana venia a tots els diaris espanyols i revistes de tot el món, suposo. La gran notícia era que es va fer el compromís oficial de la infanta Elena i Jaime de Marichalar. Mm. Seria la primera boda reial amb 89 anys. La última havia estat la d'Alfons XIII amb Victoria Eugenia de Battenberg. En aquells moments es deien les males llengües, que es va accelerar el casament de la primogènita de la família reial perquè el príncep Felip no es podia casar abans que la seva germana gran, segona en la línia de successió a la corona. Mm. La cerimònia es va celebrar el dia 18 de març de 1995. També hi ha una altra notícia que va ser molt, molt sentida, podríem dir, i també molt divulgada. Va morir el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que es va oposar a Franco i va demanar la democràcia. Va morir a València, als 87 anys, d'un càncer de pulmó. Era una persona molt fumadora i va arribar a dir que si deixava de fumar, la seva mort no estaria molt llunyana. Tarancón va ser un bisbe jove que va revolucionar la diòcesi de Solsona, on va ser bisbe durant 18 anys. Un cardenal definit com tolerant, lluitador per la democràcia, reconciliador i home clau a la història d'Espanya. Uh-huh. Va ser un gran home. Va estar també aquí a l'Acadèmia Mariana va ser mantenidor d'uns jocs florals a l'Acadèmia Mariana, un home senzill, molt fumador, això ho puc dir jo perquè ho he vist, de puros a més, i entranyable com a persona i a més amb una gran cultura, perquè el seu discurs de mantenidor va ser una cosa d'una gran altura, d'una gran altura. I hem de dir també, per acabar, que va ser enterrat a la Colegiata de Sant Isidre de Madrid.
Molt bé.
Una marca única de promoció va reunir tota l'oferta pirinaica.
Mira.
O sigui, al Pirineu es van unir. La iniciativa afectava a 5 comunitats espanyoles, 3 regions franceses i Andorra.
Molt
o sigui, va ser, jo penso, una bona solució.
És que al final els Pirineus és com una frontera natural. Després la persona li han posat les línies i les tonteries, però al final els Pirineus hauria de ser una cosa comú.
Efectivament. Acabem ja amb una notícia que recordaran, vull que recordin, que en parlàvem d'una jove de Rialp que va morir a Londres, en recorden, que es va quedar a l'aeroport, va tindre ja un desmai a l'aeroport i la parella que anava amb ella la va deixar als serveis mèdics de l'aeroport de Londres.
Mm-hmm.
Llavors allí va morir.
Caram.
I no, aquest noi que anava amb ella, doncs no sé si va dir als pares o no, la cosa és que allí a l'aeroport no sabien qui era i la van tindre allí retinguda, fins que després ja pues, van donar amb els pares, amb tota la família. I es va saber, al final, que la jove, aquesta jove, era de Rialp, que va morir a Londres, portava cocaïna a l'estómac.
Ah, caram.
I va morir a l'aeroport al rebentar-se els preservatius que portava a l'estómac.
Déu-n'hi-do.
Venien de Colòmbia, els dos, i ella venia amb tots aquests preservatius prens de droga
al
seu estómac.
Però l'estómac hi ha àcid per pair, clar, és que passen aquestes coses.
Mentre els metges tractaven d'identificar-la, el jove va prendre un avió i va vindre cap a Barcelona, com dèiem, i la va deixar allí a Londres.
Clar. Molt bé, doncs, escolta, només com a curiositat, saps com es diu la infanta Elena? Saps com...
Ui, un munt de
seu
noms.
Nom. No, perquè ara ho tinc aquí al davant, amb una fulla que m'has deixat.
Un
es diu Elena Maria Isabel Dominica de Silos de Borbón i Grècia.
Sí.
Mare de Déu, per reescriure aquest nom.
Bueno, de Borbón i Grècia són els cognoms,
sí,
podríem dir,
és igual,
no?
Però nom i cognoms, però és que...
Sí, sí.
O sigui que no ets suficientment important si no tens noms, 40 noms i tot tan llarg. Mari Carmen, ho deixem aquí fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Doncs apa, amb 2 minuts i mig per sobre de 3/4, ara és hora de parlar de barris, Cosme.
I arriba el moment de parlar dels nostres barris, Ricard, i sempre que parlem dels barris busquem el que és notícia i els que fan fenya i els que reivindiquen. Barris en tenim molts, molt repartits a la nostra ciutat de Lleida. Ho tenim fins i tot al casc històric, en tenim 2 o 3, al barri més antic de la ciutat. Us tenim també a la part de la Mariola, us tenim a la part de Bordet de Magraners, us tenim a Balàfia, Secà i Pardinyes, us tenim a Capont i també us tenim al cantó d'Instituts, també Sant Ignasi, conjuntament amb Templers l'Escorxador. En tenim al centre de la ciutat, també, i com no, al Clot de les Granotes, allà en tenim. Tenim l'Associació del Noguerola Segrestació. En tenim moltes d'entitats veïnals, i una de les que avui parlem és una que té un nucli important, que és la Mariola. Víctor Ruiz, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, senyor Cosme.
Ben retrobat. Víctor Ruiz, estem arribant a dates de Nadal, esteu preparant moltes coses, però parlem una mica de la teva entitat. L'altre dia el Víctor Ruiz va dir bueno, que estava molt, molt cansat de tot i que sembla que la resposta d'institucions, de gent, pues que costi una mica, no? Que aquest moviment ho veu una mica complicat cada vegada més, no?
Sí, jo crec que el moviment veïnal, doncs, com sempre que parlem d'algo que és voluntari, doncs costa més de tirar, molt de tirar endavant, no? I nosaltres sempre diem que no estem veient el moviment de persones que s'avancin a l'associació a fer-se socis que nosaltres voldríem, no? I que tot plegat, tenint en compte tota la nostra tasca que estem fent, que és de forma totalment gratuïta, i jo crec que el veïnat s'hauria d'empoderar una mica més i apropar-se a l'associació de veïns i donar-nos el seu suport. Jo crec que aquesta és la meva visió i la de tots els companys de l'associació de veïns.
Perquè tu parles amb altre tipus d'entitats si estan en la mateixa situació? Em costa que avui la gent s'apropi i s'atanci al moviment associatiu veïnal?
Bueno, el que tothom ens diu és que cada vegada col·labora més la gent gran, la gent jubilada, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és veritat que cada vegada la gent jove és menys participativa i participen molt més a través de les xarxes socials que no amb la vida real, com dic jo sempre, no? Vull dir, estem així, ara és el que porta l'internet i tot això del món virtual, però el que és a la vida real no hi ha tanta participació com hauria d'haver.
De tota manera,
és així.
Víctor, si et pots bellugar d'on estàs, perquè em sembla que deus d'estar en algun local tancat, si poguessis anar una mica més cap a on hi hagi més, més fluïdesa en quant a l'audició, perquè et sentiria molt millor. Jo el que també... Sí, contra més cap al carrer en país és millor, perquè si no la cobertura era molt dolenta i et sentia molt mal.
Molt bé.
Llavors, a mi m'agradaria parlar-se una mica... A veure, la Mariola és un barri històric de tota la vida, no?
Correcte.
I tens altres associacions veïnals que estan al cantó. Jo l'altre dia parlava precisament a Sant Ignasi Instituts i també ho vam parlar amb els de l'associació de Temples d'Escorxador. Veritablement, us aneu trobant entre vosaltres. Parleu les singularitats que podeu tindre conjuntes o no?
Jo crec que no, és molt difícil, Cosme. Pensa que nosaltres, suposo que t'estàs referint a la polèmica que tenim amb Mariola Turro de Gardell, no?, a l'associació de veïns. Jo crec que, clar, quan nosaltres hem sigut tota la vida al barri de la Mariola i ara ha sortit aquesta polèmica en què es vol fer la divisió del barri de la Mariola, que això el que comporta és que el nostre barri no pugui créixer com qualsevol altre barri de Lleida, que no estem demanant res, que no hagi passat a cap altre barri, no? Que el nostre barri pugui créixer, pugui ser un barri més de les ciutats que nosaltres no compartim, i per això nosaltres vam decidir que no volíem formar part d'aquell consell de barri, perquè entenem que se fa referència a dos barris diferents que avui en dia no existeixen. Creiem que aquesta polèmica ja ha anat molt més enllà del que hauria tingut que anar, i per això directament no vam entrar en el Consell de Barri, i l'Associació de Jubilats de Mariola tampoc ha entrat en el Consell de Barri. De fet, no compartim aquesta visió de dos barris diferents dintre del mateix barri de la Mariola. És una opinió que nosaltres no compartim.
Parlant de vosaltres, això no ha minvat pas la possibilitat de que sigueu fent activitats i que estigueu preparant un Nadal, les deades de Reis, el Cagatió, esteu preparant tot, no?, fins a aquell arbre solidari, no?
Sí, correcte. Estem preparant lo de l'arbre que nosaltres li diem l'arbre dels somnis, dels desitjos, on qualsevol persona podrà vindre i demanar el seu desig, el que vulgui. Nosaltres, el nostre desig particular seria que aquest ajuntament no faci la divisió del barri, perquè entenem que si fa aquesta divisió la Mariola morirà com a barri i no tornarà a ser mai més la Mariola, i és molt trist. I, bueno, a part d'això, estem fent tota la decoració dels carrers amb tot de productes reciclats, tots els carrers del barri per Nadal, i pensem que és una iniciativa que estem fent entre diverses entitats, estats, serveis socials, i crec que cap barri ho ha fet, i jo crec que serà molt xulo, perquè decorar el barri amb tot de productes reciclats, habitables.
Víctor Ruiz, la Federació d'Associacions de Veïns s'ha ficat en contacte amb vosaltres envers amb aquesta polèmica?
Bueno, la veritat és que hem parlat bastant amb la FAP, o no hem rebut cap suport, no se'ns dona cap solució amb aquest problema, cada vegada es va fer més gran la pilota, i bueno, a nosaltres ens consta que hi ha una persona del govern que va prometre que ell faria aquest barri, dividint el nostre barri, però clar, aquí tenim la problemàtica que nosaltres també vam fer la promesa que si això se tira en van, nosaltres dimitirem, perquè nosaltres no podem consentir ni volem trair al nostre barri ni als nostres veïns, i trencar la Mariola per nosaltres seria l'últim, i llavors ja no tindríem ganes ni il·lusió de treballar per barri, perquè és justament tot el que nosaltres volem.
Víctor Ruiz, tens el suport de la Junta Directiva? Tens el suport dels teus socis?
Sí. Tota la Junta, nosaltres, sí, estem tots amb una. Això està clar. Nosaltres sempre hem treballat perquè la Mariola sigui un barri com qualsevol altre, que no hagi discriminació. Estem en contra de l'estigma de la Mariola, que va ser una de les primeres coses que vam dir junts amb la reconstrucció de Grup Mariola, és el primer que vam demanar el 2015 quan vam entrar, però clar, ens trobem amb aquesta polèmica, que jo crec que això ja no hauria de ser una cosa ni d'una associació de veïns. Crec que els governs han d'estar sobradament preparats per saber el que es pot fer en un barri com el nostre i el que no es pot fer, i jo només dic que jo només sóc una persona treballadora i obrera, però penso que ells tenen grans carreres i grans estudis i saben el que convé al barri i el que no. I si ells pensen que el que convé és dividir la Mariola i encara fer més polèmica i més estigma del nostre barri, jo ja avanço aquí a tota la ciutadania que jo dimitiré, que no ho consentiré.
Víctor Ruiz, molt ànim i arriben festes. Potser ara heu d'aparcar l'atxa de guerra i anar per festa i anar per alegria al vostre
barri.
Víctor Ruiz, per tu, per la Junta Directiva, per la teva família, que vagi molt bé aquestes properes dates que arriben.
Moltes gràcies, igualment, a tota la ciutadania de Lleida i per a tota la gent que conformeu la copa. Gràcies.
Adéu-siau. Pues ja veu, Ricard, polèmica que tenim des de fa ja un bon temps entre el Turó de Gardeny i el barri de la Mariola. Un dia hem de parlar amb el regidor, que és precisament el regidor Rullan, a veure què ens comenta ell, a veure com va anar aquesta reunió, que és el que opina la pròpia institució municipal i també, com no, la regidoria de participació ciutadana en general, que és el que pertany a aquesta competència. El meu correu és cosme@copelleida.com i anem a saber quin és el teu WhatsApp, perquè així ho recorda també la nostra audiència.
Doncs mira, el nostre WhatsApp ja ho sabeu, que és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
I ara sí, ja que ens queden aquests minuts per arribar a la una i obrir la finestra del rècord.
És curiós, avui vull parlar de les cobles del sindicat, concretament d'Artesa de Lleida, i és que abans la gent es cantava cobles de l'un bando a l'altre, es ridiculitzaven, o se n'aldien, tot depèn, i a la millor la mateixa persona que les cobles en un moment puntual l'exalçaven, l'enaltien, després, segons la seva gestió o el seu fer, ni treien unes altres cobles que el degradaven, no? Però és curiós, i aquestes, doncs mira, les he trobat, i dic, doncs mira, per la finestra ens aniran la mare.
A veure.
Les cobles del sindicat. Encara que a Artesa de Lleida funcionaven dues cooperatives al mateix temps, el sindicat i el Porvenir, només el sindicat fou realment una cooperativa popular de la qual se n'ha parlat molt. Avui ens és possible parlar del sindicat de Sant Isidre a través de les cobles que al seu temps es van fer. Van ser fa 100 anys, entre 1918 i 1925. Acabem el 2019, doncs fa 100 anys. I que ens parlen de l'optimisme o del pessimisme de la gent que va viure en aquell període. Per exemple, al sindicat d'Artesa hi va haver el primer cinema estable del poble. I d'aquest cinema ens en parla una cançó, o una copla. Diu, Carmeta de ma vida, no anem al cine, no anem al cine, que de veure i penjar em marejo. Al cine del sindicat, un cas ha passat, que és un cas de riure, jo us ho explico. L'Eusebien estava molt bé amb el pastisser, la gran ocasió n'era la foscor. És a dir, treien una copla d'aquella realitat de fosca del cine, perquè suposo que també hi havia alguna cosa més que només mira la pantalla.
Home.
I també quan al començament el sindicat creixia i la gent era optimista amb la cooperativa, corrien aquestes coples. Per exemple, aquest sí que de moment l'exalcen i després el degraden. Diu, al sindicat d'Artesa n'hi ha un home de molt talent. Si voleu saber qui és aquest home, és el nostre president. Per tant, aquesta copla ens parla del talent d'aquest home. Però quan les coses van començar a anar de mal borràs, és a dir, malament, les coples van girar-se i es van girar en contra de la mateixa persona. I diu la copla, el sindicat d'Artesa fa molt temps que va malament. Si voleu saber de qui és la culpa, és del secretari i el president. El sindicat d'Artesa ja fa temps que va malament per culpa de dos homes, el secretari i el president. És a dir, que les coples servien per degradar-se, per
enaltir-se. Sí, 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 sí.
Són aquelles curiositats de fa 100 anys i que avui hem recuperat. I la dita d'avui ens diu, si vols prosperar, has de matinar. Això també hi ha canvi, eh?
Aquesta ja me la vas dir una d'aquestes la setmana passada,
no,
també.
No
era aquesta, però també era d'aixecar-se d'hora.
Si vols bon jornal guanyar, matí t'has d'aixecar. És a dir, si vols guanyar bon jornal, perquè, clar, però avui, diu, si vols prosperar, has de matinar.
Bueno.
Però avui també això ja va una mica de cap a caiguda, perquè bueno, la gent ja no matine.
Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, arribem a la una. Mira, estem a la setmana del Black Friday i ja que parlem de temes comercials, et diré que els promotors de Torres Salses volen començar les obres el 2020 per obrir la primavera del 2022. Veurem si realment políticament està desbloquejat i és factible que comencin les obres o no, de tot plegat, eh? Que portem ja mesos, anys, diria jo, parlant-ne. Senyals horaris, arribem a la una. Després tornem al migdia a Lleida amb la gastronomia i la tertúlia dels polítics.
Ahí lo tenés.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Mallorca. Una mujer de 77 años permanece en estado grave después de que un hombre la prendiera fuego. Según ha contado la víctima, estaba durmiendo en un banco del parque infantil de Son Peretó de Palma. Se trata de una sin techo. Y su pareja sentimental, también indigente, ha sido detenido. Todo apunta, por tanto, a un nuevo caso de violencia contra la mujer. El hombre la habría rociado con un líquido inflamable. Una trabajadora de la empresa que se dedica a la limpieza viaria de Palma se ha encontrado con la mujer todavía en llamas. Enseguida ha sofocado el fuego que tenía en la ropa y en el cuerpo y en ese momento ha avisado a los servicios de emergencia que la han trasladado al hospital. La noticia se sitúa también en la audiencia de La Coruña y este martes va a quedar listo para el veredicto del jurado el juicio por el crimen de Diana Kerr. En su alegato final, la abogada del principal acusado, la letrada de José Enrique Abuín, ha dicho que la presión mediática ha convertido a El Chicle en un monstruo. Además, ha pedido al jurado que no se convierta en una herramienta de venganza. Su defendido, El Chicle, ha hecho uso de la última palabra y ha pedido perdón.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón. Nada más.
Bien, muchas gracias.
Ahora toca esperar al veredicto del jurado. Además, te cuento que los obispos de Aragón se vuelcan con la España vaciada. Ante la grave situación de despoblación que vive esta comunidad, las seis diócesis de Aragón, en una carta pastoral, se unen para hacer un llamamiento a las administraciones y luchar así contra la despoblación. Antonio Gómez es obispo de Teruel y Albarracín.
Alentamos a todos a que estemos atentos a estas pequeñas poblaciones, ya que pueden ser un pequeño resto de lo que fueron, pero nunca les gustaría llegar a ser un residuo. Nazaret, en hebreo, significa brote. Esta carta pastoral pretende ser el nutriente para que estos pequeños brotes, estos pequeños Nazaret, florezcan en una nueva primavera que todos esperamos.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo subió un 32% hasta septiembre. Son datos del Ministerio de Trabajo. En los nueve primeros meses del año, más de 54.000 personas se vieron afectadas por un ERE, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en el sector de la industria y los servicios. El presidente de la Generalitat, Torra, acaba de convocar la mesa de partidos para el 5 de diciembre. Fue una de las condiciones que puso el presidente del Gobierno en funciones, Sánchez, para empezar a limar perezas. Antes, el jueves por la tarde a las 5, se reúnen en el Congreso la portavoz socialista Lastra y el de Esquerra Rufián para negociar la investidura de Sánchez. Rufián acaba de decir que de momento votarían que no y que lo primero es que se acepte una negociación entre gobiernos. En Penàguila, en Alicante, la Guardia Civil ha rescatado a 7 perros de caza que estaban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. El dueño se enfrenta a una multa de hasta 18.000 euros. Los animales tenían parásitos, heridas, estaban atados, sin agua ni comida. Y ya son 9 los muertos y decenas los heridos en Albania por el terremoto de 6,4 en la escala Richter, cuyo epicentro se registraba a unos 30 kilómetros de Tirana, la capital del país. Es el temblor más fuerte de los últimos 40 años.
En deportes está en marcha una nueva fase de la operación Oikos. Se investiga, José Luis Corrochano, amaños de partidos.
La Policía Nacional ha iniciado este martes una segunda fase de esta operación Oikos contra el amaño de partidos de fútbol en primera, segunda y tercera. Hay varias detenciones e interrogatorios. Bueno, vamos a conocer más datos de esta segunda fase de la operación. Centraliza la información desde COPE Jaca, Pablo Barrantes.
Sí, la investigación por el presunto amaño de partidos que engloba esta operación Oikos ha iniciado esa segunda fase. La Policía Nacional, en conjunto con Europol, ha detenido a 9 personas y se espera hacer 2 más en las próximas próximas horas. Se trata del jugador del Zaragoza, Pichu Atienza, antes de ir al entrenamiento esta mañana, como han adelantado los compañeros de COPE Zaragoza, el director financiero del Huesca, Carlos Laguna, el empresario ostense Jesús San Agustín, de nuevo el expresidente Agustín Lasaosa, el exjefe médico Juan Carlos Galindo, además también el jugador Íñigo López, el técnico Ariz López Garay y el representante Rodrigo Fernández. Se les imputa delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales vinculados al pago de una prima a terceros por parte de un club con el fin de jugar playoff para subir a primera. Según la policía, el análisis de la documentación intervenida ha permitido descubrir una operativa de recaudación, reparto, devolución y entrega de fondos para el condicionamiento de un partido de segunda. Todo apunta al Levante Huesca del año 2017. El Huesca ganó 1-2 y se clasificó para ese playoff.
Y es noticia también de tribunales, la Audiencia de Madrid absuelve a Xavi Alonso, al futbolista, el que era futbolista Xavi Alonso, de fraude a Hacienda. La Fiscalía le pedía 2 años y medio de prisión. Esta sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior. Y además de todo esto, fútbol, Liga de Campeones. Hoy tenemos 2 partidos con equipos españoles, Real Madrid-París y Juventus de Turín-Atlético de Madrid. Lo va a contar el tiempo de juego, por supuesto, a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Peregrinar a Tierra Santa es siempre una experiencia inolvidable. Estos días ha tenido lugar una peregrinación muy especial que nos vais a contar en el espejo.
Sí, porque estaba formada por personas que viven en la calle, que han sido abandonadas o que han estado en la cárcel. Ha estado encabezada por un franciscano de París, Fray Frédéric Marie Lemaitre, que define a los pobres como el tesoro de la Iglesia. Estas personas no ven los santos lugares como objeto de turismo, sino que sienten en su corazón que la historia que allí tuvo lugar se refiere de manera profunda a su vida cotidiana, como Brigitte, que cambió después cuando encontró a Jesús en la prisión, o como Payette, que pasó 4 meses paralizada a causa de un grave accidente y cuando pensaba en esta peregrinación se decía a sí misma: tengo que ir a Jerusalén, tengo que ponerme en pie. Lo contamos en un ratito, en el espejo.
Ahora sigues informado en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que estem al migdia de Lleida. Ens escoltes, ja saps, des de tota la província de Lleida, també a través de les aplicacions mòbils i a través de la web cope.es. En tots dos casos pots triar l'emissora de Lleida. Dimarts 26 de novembre del 2019 seguim a la ciutat de Lleida amb 10 graus, ambient assolellat. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després parlarem de gastronomia i tot seguit, a 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Et recordo que a través del nostre número de WhatsApp ens pots enviar, escolta, qualsevol tema que diguis, escolta, que jo vull que em parleu d'això. És el 664-526-180, 664-526-180. Com dèiem, 10 graus tenim a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim alguns núvols alts repartits per tota la província de Lleida. S'aniran obrint clars durant les properes hores d'aquest dimarts i podem tenir algunes pluges dèbils a última hora al nord-oest de la província. Les temperatures pateixen pocs canvis, pugen lleugerament en alguns punts, més intens a la zona del Pirineu, 19 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Balaguer, 15 a Lleida, a Tàrrega, també a Viella. El vent és de component oest, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem a la zona del Pirineu el cel ennuvolat amb alguns clars al migdia i amb probabilitat d'algunes pluges dèbils especials durant la tarda, i la cota de neu es situarà al voltant dels 1.700 metres. A la resta de la província tindrem núvols mitjans i alts i les temperatures baixaran a la zona del Pirineu sense canvis. A la resta arribarem als 17 graus de màxima a Lleida, 16 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 15 a Tàrrega, 12 a Viella. El vent serà de l'oest fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. De cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
3 donants en 24 hores a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida propicien 15 trasplantaments. Els òrgans han permès atendre 13 persones en llista d'espera, algunes d'elles en situació d'extrema urgència. Pugen un 26,6% les atencions per casos de violència masclista a Ponent i l'Alt Pirineu. La plaça de la Paeria va acollir l'acte unitari d'institucions, entitats i sindicats del 25N a Lleida, que va reunir a la manifestació unes 500 persones només. Amb crònica política, el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, la EMU de Lleida, aprova el pressupost per al 2020. Els comptes incorporen les previsions de refinançament del deute i de venda de patrimoni per garantir la viabilitat de l'EMU i finançar les polítiques d'habitatges. Els promotors del parc comercial i d'oci de Torres Salses confien que pugui entrar en funcionament durant la primavera del 2022. Go Lleida suposarà una inversió superior als 100 milions d'euros, la creació d'uns 1.100 llocs de treball i uns ingressos de 8,4 milions d'euros anuals per l'Ajuntament de Lleida. Hi ha una startup lleidatana que crea una web dedicada a la venda online de carn fresca en format professional. Permet que restaurants i clients particulars puguin encarregar una comanda a qualsevol hora del dia. I ajuntaments de Ponent demanen resoldre l'estrès de l'augment de població per la campanya de la fruita. Enguany s'han fet més de 46.000 contractes per treballar al camp, un 7,8% més d'altes a la Seguretat Social. I més d'un centenar de comerços i veïns d'Esterri d'Àneu compren el lot de Nadal per decorar el poble. L'Ajuntament invertirà 3.000 euros en l'enllumenat i Montnatura Pirineus n'aportarà 2.000. Parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Aquesta setmana no facis plans, perquè arriba la Black Week de Hyundai. Durant aquests dies, beneficia't de descomptes addicionals en una gran selecció de models amb lliurament immediat. A què esperes? Només del 21 al 29 de novembre, al teu concessionari Hyundai. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTRM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I des que ha arribat el fred al camp d'esports han decidit protegir la gespa, que prou va costar, amb mantes tèrmiques.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Ahora es un buen momento para regalarse un portátil de última generación.
Porque con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes hasta 200 euros de descuento en portátiles con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Además, con financiación fácil hasta el 2 de diciembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Sephora. En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
I ara sí que ha arribat aquest moment dels dimarts en el que parlem de gastronomia. Ja saps que durant tota aquesta temporada ho estem fent amb el sommelier Felip Urbano, que a més és sommelier del Sheyton. El Sheyton que saps que ja estan oberts, bueno, ja estan oberts des del mes de maig. Per tant, els trobes on sempre, a Prat de la Riba número 39, I avui anem a fer una altra vegada una incursió, ara mateix en directe, cap a les instal·lacions del restaurant Sheyton. Ens anem a colar i saludem al Felip. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bueno, entre plat i plat, entre taula i taula, ara durant uns minuts el Felip ens atendrà, ja sabeu que és el sommelier, és la persona que et ve a preguntar pel beure. Quan vas al restaurant Sheyton és el que et diu, escolta, què s'ha demanat? Doncs carn, peix, o ja ho sap, eh? Doncs mira, jo pel plat que s'ha demanat et recomano aquestes dues begudes. Llavors, ja qualsevol persona acaba de triar, o, escolta, el que ve amb les idees clars i et diu, mira, jo vull aquest, doncs pues, escolta, pues, si vol aquell, vol aquest. Escolta, què vas estar fent ahir? No, a veure, jo, professionalment, eh? Vull dir, jo ara, perquè jo ja sé que ahir va estar treballant el Felip i vull que m'ho expliqui. Ahir què vas anar a fer a Balaguer, Felip?
Ahir a Balaguer teníem una cata de caves superxula que vam fer amb el Jordi Martínez, que és el, bueno, el que porta l'Associació Catalana de Sommeliers aquí de Lleida, i vam fer amb el celler Maria Rigolordi, que és, bueno, fan uns caves molt, molt xulos, i vam presentar aquí a Balaguer pues, un cava que han fet nou, que és un macabeu 100%, que li diu el microtiratge 4, i bueno, pues, va ser un matí pues, molt xulo, perquè bueno, pues, van coincidir els pocs o molts que som de sommeliers aquí a Lleida, estàvem allà a Balaguer. Uh-huh. El David no va vindre perquè el David el tenia jo al Bages, que va anar a Clos Pons, que ara t'ho explicarà ell, que el tinc per aquí a la cuina, i hòstia, pues, de veritat que a Lleida, pues, com veus, la gent se mou, no?, per fer cosetes, i hòstia, pues, molt interessant.
Vas conèixer algun sommelier que no coneixessis, que no coneguessis?
No, ahir van coincidir...
Si us coneixeu Lleida, tots.
No? Com un hashtag que jo fico, que és ADN Lleida, pues ahir era, bueno, Lleida. Lleida Power.
I escolta, dels caves que et van presentar, explica'm, què tenen de diferent o què tenen de nou?
Que és a Sant Sadurní, pues fan Brut Nature, un jove i un 24 mesos, i després fan un gran reserva, com va ser tradicional, però ara s'han dedicat a fer coses més exclusives amb el sentit. El que van presentar ahir va ser un macabeu 100%, amb 56 mesos de criança, que això és una cosa pues, molt xula. Llavors, clar, no és el que va normal de macabeu per allà de xarel·lo, sinó que no, fan cosetes diferents, no? I després fan una tirada de 2.000 botelles només. És una cosa...
Ah, bueno, pues, és molt exclusiu.
Si algú té la possibilitat de trobar el cava aquest, pues, és una cosa molt xula.
Escolta, un dia hem de parlar d'això, perquè ja saps que la dita, el que es diu al carrer, és que, escolta, el vi com més anys té, més bo és. I jo una vegada, amb una visita d'unes caves, em van dir que això no és cert, que a partir d'uns certs anys el vi ja no guanya. Bueno, no sé què hi ha de cert o de mentida amb tot això.
Si vols això, mira, podríem parlar la setmana que ve, que portarem un convidat de luxe, que és d'aquí, del Jordi Martínez Calleda, de Lleida, ¿vale? I expliquem tot això de la criança. Evidentment, un vi no guanya amb el temps, perquè normalment pues, perd una miqueta, però el cava sí que és diferent, no guanya, però vull dir, aquests caves que són amb aquesta criança tan llarga, bueno, són diferents. Si vols, ho podem parlar més tranquil·lament la setmana que ve.
Vale. De totes maneres, avança'm una cosa, el cava es fa, el procés és el mateix que el vi, és a dir, segueix el mateix procés, es guarda primer en fusta i després ja s'embotella, o no?
No. El cava, bueno, té una segona fermentació, que és on genera aquest gas carbònic, i després el que té és botella, criança amb una botella.
Després ja, botella,
Sí. Hi ha alguns que sí que passen per fusta, però normalment és botella.
Ahà, molt bé. I ja tancat, eh? Vull dir, ja no...
Sí.
Molt bé. Doncs mira, doncs, en parlarem, perquè a més és una cosa que ja saps que tu quan t'asseus a la taula, com que tothom entenem de tot i a la realitat no entenem de res, doncs comences a parlar amb el del costat o amb el del davant i te diu, no, que fins als 10 anys no són bons els vins, l'altre te diu que ha d'estar 50 anys, l'altre et diu que amb 2 anys n'hi ha prou.
Una miqueta de lo que és un cosetxero, un vi jove, un roble, un criança, un reserva... perquè la gent entengui una miqueta pues, aquest tema de criança per què és, no?
Ahà. Escolta, la vostra professió no està en perill, no?, el tema dels sommeliers?
De moment no, espero.
No, ho dic ara que us vau trobar molta gent de la mateixa professió. No sé si cada vegada els restaurants estan més conscienciats que igual que han de tenir un cuiner han de tenir un sommelier.
Bueno, aquí a Lleida, pues, mica en mica estem fent això, no? I crec que bueno, pues, a Catalunya, pues, igual, no? Hi ha... una sèrie de restaurants que ja tenen aquesta figura, no, del sommelier. Jo crec que és important, però ja no de cara al client, sinó d'explicar una miqueta, bueno, pues, quina és la nostra feina, no?
Escolta, ja per acabar, dels caves que vas provar ahir, digue'm el que et va agradar més, què li trobarem?
Bueno, el que em va agradar més és el Gran Reserva, que són també uns 60 mesos de criança, crec, que és un cupatge tradicional, això vol dir macabeu, xarel·lo, parellada. Bueno, trobem notes més torrades, sembla més un vi perquè és molt vinós, gas carbònic molt primet, un cava super elegant, bueno, un cava gastronòmic que li diem, i hòstia, pues això ara per Nadal seria perfecte.
I
si troba algú Maria Rigolordi, hòstia, que el compri, perquè és una cosa molt xula i és un celler molt petit.
Escolta, i al provar-lo, què vas traure en clar, què vas notar, quins gustos et van sortir?
Pues surt aquesta poma al forn, aquell xorrefacte, surt també fruits secs, és que és una cosa que, clar, ara mateix, si algú està sentint la ràdio, pues ja, hòstia, aquest tio està xalant, no? Però és que realment són aquelles
coses que
tenen un cava d'aquesta criança, no?
I amb què te'l prendries? Menjant, ara ho fem al revés, o sigui, jo ja et dono la beguda i et pregunto amb què l'acompanyaries per menjar?
Pues mira, això seria perfecte amb un, que ho fem aquí al Sheraton, amb un canelón rostit de bolets.
Ah, mira.
Espectacular.
Molt bé.
Espectacular.
A més, mira, jo trenco la llança, que això el Felip també em va dir que estava d'acord, en que el cava no ha de ser exclusivament pels postres o per fer el brindis final, que es pot fer tota una menjada amb caves. O sigui, qui no vulgui vi, però vulgui cava, que no està mal vist, que, vull dir, que no està mal fet, que pots sopar o dinar amb cava.
El tema dels padrins, que és ficar el cava només per al postre, no, el cava l'hem de treure des del principi i aguantaria tot un dinar, tot un sopar segur.
Clar que sí. Molt bé, Felip, doncs mira, ja t'agafo la paraula. La setmana vinent parlarem d'això, de les criances, de si el vi guanya, no guanya, si li va bé, si a partir de fins a uns anys sí que guanya i després ja va perdent, etc. Parlarem de tot plegat amb el convidat que ens portis. I ara, escolta, tens el David Molina per aquí a prop?
Pues mira, ara te'l busco perquè t'explicarà això de l'oli, que crec que és una cosa... Va. És que, clar, ahir ens vam dividir, no? Ell va anar aquí a Clos Pons i jo vaig anar aquí a Balaguer.
Clar, si voleu abarcar tantes coses, busca'm el xef, sisplau, Felip.
És difícil, eh? Doncs pues espera que te'l passo, val. Un segon, eh?
Clar, si voleu abarcar tantes coses, doncs justament s'ha de fer això...
Jo vaig anar a Balaguer i el David va anar a Clos Pons, s'ha d'explicar ell tot de l'oli. Mira, que el tinc per aquí, te'l passo, vale?
Gràcies.
Vinga, Ricard. Ei, bon dia, Ricard.
El xef David Molina, xef del restaurant Sheraton, que mira, això vam dir que ho vam fer una vegada i ho hem tornat a repetir. A l'hora de dinar estem assaltant a la cuina. Escolta, només perquè ens expliquis, perquè el Felip me n'ha parlat, diu, escolta, tu pregunta-li això, que ahir van a fer una activitat força maca. Ahir te'n vas anar a Clos Pons.
Sí, bueno, ahir vam anar a Clos Pons, bueno, a la família Pons, de que tota la vida s'ha dedicat a fer olis, i ara també fa uns anys enrere s'ha dedicat a fer vins, però ahir vam anar a veure el procés de... tot el procés, que vam agafar hasta olives i tot, de com se fa l'oli de Pons.
Molt bé. L'oli, que ja ho hem dit mil vegades, l'oli d'oliva, com Déu mane, el bol de la dieta mediterrània, és tan bo per la salut, i això ja ens ho diuen els nutricionistes, els metges, està clar que en una cuina com la del Sheraton està ben present l'oli d'oliva.
Sí, bueno, pensa que és un dels ingredients principals. Jo sempre he dit que la diferència que hi ha entre els francesos i nosaltres que ells utilitzen molt la mantega i nosaltres sense oli d'oliva no sabríem cuinar.
És que ara dit així no té color, eh? Cuinar amb mantega o amb oli d'oliva, vaja, jo amb tot el respecte és per la cuina francesa, però vaja, no té color, diria.
No, pensa que cuinar amb oli i a part, pues, quan veus verdaderament la feina que fa la família Pons, pues ho veus, que a part de fer oli normal, pues fa uns olis espectaculars de sabors, infusionats, i verdaderament té una gamma d'olis que per nosaltres és molt, molt fàcil utilitzar-los.
Chef, crec que m'havies d'explicar un plat on l'oli també era protagonista.
Bueno, pensa que nosaltres l'oli el fem molt, 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 l'utilitzem molt al restaurant. Pensa que una de les coses que sorprèn més als nostres clients és un dels aperitius que fem com... Tu te'n recordes, Ricard, temps enrere, quan érem una mica més joves, la gominola aquella de quan érem petits, el gumi?
Sí, sí, senyor.
Vale, doncs un dels aperitius que fem nosaltres és un gumi d'oli d'oliva.
Ah, caram. Ah, però fet, eh? 100%.
Fet. És la mateixa textura i nosaltres li diem que és el gumi d'oli d'oliva. I ara Pons ha fet uns olis de sabors, de julivert, d'alfàbregat, de fonoll i de fulla de figuera, vale? Que són impressionants. Vam començar a fer la gominola amb oli normal d'oliva, vale, d'arbequina, i ara el que està triomfant és el d'oli d'alfàbrega. Pensa que aquest oli, nosaltres com a cuiners, i ahir ho estem discutint, no? Tu fas, tota la vida hem fet un oli, pues, oli i alfàbrega, i Turmix o Thermomix, i claro, te queda un oli espectacular, però què passa? Quan tu aquest oli el tritures, la herba, en aquest cas l'alfàbrega, s'oxida. El primer dia aquest oli està perfecte, però el segon ja va canviant, i el tercer ja va canviant, ¿vale? Uh-huh. I aquests olis, la veritat de que la feina que han fet són espectaculars, perquè des de que obres l'ampolla fins que la tanques, sap el mateix sabor.
Escolta, Xafa, explica'm una mica com fas això de la gominola, va, a veure si m'animo jo i te puc imitar.
Bueno, pensa que la gominola és aigua, ¿vale? Fem un almíbar amb aigua, glucosa, que és un sucre que té molta densitat, i sobretot isomalt, ¿vale? I llavors infusionem aquest almíbar amb l'oli, i després amb fulles de gelatina, és com la cuajem, i per això queda aquest tipus que no és gumi-gumi, però nosaltres diríem gumi perquè sempre te recorda amb aquesta gominola de quan érem joves.
Però això es fa en fred i després s'ha d'escalfar, o es fa en calent i després s'ha de refredar?
Fred, a temperatura ambient, com si fos el gumi de tota la vida.
Ah, i es qualla amb temperatura ambient, també?
Perquè al portar gelatina en fred.
Val. Molt bé. Home, la base és magnífica per poder experimentar amb un munt de gustos, no?
Sí, ja t'ho dic, l'altre dia que vam fer nosaltres l'últim sopar maridatge, també un clàssic de que vam fer amb l'oli de fulla de figuera que he comentat abans, era el clàssic pan chocolate i aceite d'oliva, ¿vale? Jo me'n recordo que la meva padrina, quan anàvem a la torre, ¿vale? Sempre, niño, ¿qué quieres merendar? I pan con chocolate y aceite. I, verdaderament, l'oli de fulla de figuera és espectacular per aquesta combinació d'aquests tres ingredients.
Molt bé. Escolta, has fet algun... Bueno, no, esteu encara, perquè estem al mes de novembre, acabant el tema aquell del postre basat en el cafè, encara?
Sí, bueno, està sent, pues, bueno, aquestes jornades per nosaltres està sent un èxit, i més amb aquest postre, no? Pensa que, bueno, són tres ingredients que a mi m'agraden molt, que és la xocolata, el cafè i la fava de cacau, i és una combinació de que la gent quan ho tasta, pues, verdaderament queda molt, molt satisfeta, perquè és una muscuita que amb la cremositat de la panna cotta que fem de cafè, pues, en boca és molt, molt, molt saludable, molt, molt bona en aquesta, aquestes textures.
David, recorda-me així a grans trets, com ho fas?
Bueno, fem una muscuita de xocolate, ¿vale? Al dir muscuita és de que no li fiquem totes les mus, porten nata, com que diu, i nosaltres en vez de nata li fiquem merengue, clara muntada amb sucre, fem un merengue italià, i ho barregem amb el xocolate. Llavors això ho fiquem damunt de la panna cotta, que ja està quallada, i collem al vapor aquesta mus de xocolate. I llavors, pues, bueno, com nosaltres tot el que ens ho fem natural a casa, al Seiton, el gelat de fava de cacau, pues fem una base de gelat i infusionem la fava de cacau. I verdaderament és un gelat de que és impressionant amb la combinació del xocolat i el cafè.
Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, mira, no anava a dir, dic, només pel postre ja val la pena. No, pel postre i per tota la resta de plats, evidentment.
Sí.
Estem parlant amb el xef David Molina, que el trobeu al restaurant Sheyton, estan a on sempre, a Prat de la Riba, allí els trobareu. I aquest mes, doncs, que queden 4 dies, per tant, que si voleu provar aquest postre, us queden 4 dies, s'ha d'anar al Sheyton a dinar o a sopar, i allí el podeu demanar. David Molina, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres avui en directe. Tornem a passar al Felip.
Bé, ara te'l passo.
Gràcies, hem parlat amb el xef, amb el David Molina, que està al Sheyton, i ens parlava d'aquest postre especial, amb aquesta base de cafè. Felip, el que et volia preguntar, crec que ja ens ho vas dir, però amb què l'acompanyaries tu? Amb què creus que s'ha d'acompanyar aquest postre?
Aquí el maneig que hem fet amb aquest postre que fa el David és amb un vinegre, de Montsant.
Amb un vinegre, és veritat, que m'ho has dit.
El que parlàvem abans, no? Hòstia, és tan xalaos, no? Doncs vam pensar que era el maridatge perfecte per naltres, no? Evidentment...
Amb un cava també
seria molt bo, no?
També.
Però clar, per fer algo diferent i estar dintre d'aquesta xaladura, doncs vam pensar i vam tastar que amb el vinegre que hem decidit, hòstia, queda superbé.
Molt bé, doncs amb el Felip Urbano, sommelier del restaurant Sheyton, hem tornat a recordar, i torno a recordar, que a aquest postre li queden 4 dies, per entendre's, que el novembre ens queden 4 dies mal comptats, i que si el vols provar, doncs has d'anar al Sheyton abans de que acabi el mes de novembre. I si, escolta, si demanes aquest postre, doncs al Felip li dius, escolta, va, amb què l'acompanyes, et dirà amb això del vinegre i segur que t'agradarà, segur, eh? L'ha provat algú, no, ja?
I tant, sí.
Veus?
Sí.
I bé, eh? No t'han fet mala cara.
No, que va, tot el contrari.
Doncs ja està. Felip Urbano, escolta, un plaer, ens escoltem la setmana vinent.
Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
Joel Joan protagonitza la comèdia Escape Room, en què dos parelles han de resoldre l'aparentment innocent joc de pistes per sortir d'una habitació, però que acabarà posant en perill la seva amistat. Divendres 13 de desembre, al Teatre de la Llotja. Entrades i abonaments ja a la venda a latemporadalleida.cat.
Recomana Cope Lleida.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
Con Ceci al aire, el spray
y es
blanco.
Campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola, Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
El mes del Black Friday ya ha llegado a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. Aprovecha para comprar lo que llevas esperando todo el año. Solo en Conforama.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
¿Qué darías por no volver a tener ni una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports.
Aquesta setmana no facis plans, perquè arriba la Black Week de Hyundai. Durant aquests dies, beneficia't de descomptes addicionals en una gran selecció de models amb lliurament immediat. A què esperes? Només del 21 al 29 de novembre, al teu concessionari Hyundai. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Sácale todo el partido al Black Friday con Miró. La mejor tecnología a unos precios de escándalo. Ven a visitarnos a nuestras tiendas y déjate aconsejar por los mejores asesores. Aprovecha el Black Friday en las tiendas Miró y en Miró.es. Miró, los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Miró.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informat.
Doncs apa, 3 minuts ja per sobre de 2:15, directes cap a les 2. Soc el Ricard Álvarez, saps que estàs escoltant Cope Lleida, al migdia de Cope, i que els dimarts ens toca en aquesta hora la tertúlia dels polítics. I com sempre estem ben acompanyats, avui està amb nosaltres la Carme Valls del PSC. Carme, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia a totes.
El David Melé de Junts per Catalunya. David, què tal, bon dia?
Bon dia i bona hora.
Ángeles Ribes de Ciutadans, què tal, bon dia?
Muy buenos días.
I la Marisa Chandri del Partit Popular, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Ens acaba d'enviar un missatge a l'Helena Ferre del Comú de Lleida, que li ha sorgit un imprevist de darrera hora i que no arribarà.
Cachis, le quería hacer una pregunta.
Però vull dir que encara no havíem dit de quin tema parlàvem. Vull dir que dubto que és per això. Realment deu de ser que té feina. La veritat és
no,
que
segur.
L'Helena no és una persona dubtosa de que t'enganyi en aquest aspecte, eh?
No, segur
els
que no.
Els demés també tenim, no?
No, home, sí, parlo de l'Helena ara.
Els demés ja esteu a la defensiva.
Els demés esteu aquí, per tant...
No, perquè és curiós, perquè ahir amb el tema aquest de la celebració del 25N sembla ser que tot el govern ens volia donar classes de feminisme i de conciliació, i la veritat és que, bueno...
Estic una mica molest, mira, era el primer tema que us volia treure, estic bastant, no una mica, bastant molest amb el tema d'ahir del 25N a Lleida.
Pues si te cuento lo molesta que estoy yo.
I t'explico, jo crec que tothom és lliure per manifestar-se quan vulgui pel que vulgui, això no ho discuteixo, per la sentència del procés o pel que sigui, vull dir, ho trobo lícit. Ara bé, que hem de tenir unes prioritats, i ara parlo de persones, eh? Hem de tenir unes prioritats, em sembla que també ha de ser així. Vaig criticar en el seu moment que el dia que es va fer la manifestació per l'emergència climàtica, que crec que és un tema cabdal, o sigui, és a dir, si ens quedem sense planeta no cal que discutim ja ni de sentències ni d'històries, i em poso amb el pitjor, amb el final apocalíptic. Però érem quatre gats, deixeu-me que ho digui així, érem uns quants, però érem quatre gats al marge esquerre del riu Segre.
Recordo, sí.
I ahir, a Lleida, a la manifestació, per una cosa que crec, per un tema que crec que és, vaja, que és nefast, que les dades ens diuen que no només que està, no és un tema que està controlat, sinó que està pujant, en ple segle XXI, amb tota la informació, amb tot el que ens diuen, amb totes les històries, resulta que no és un tema controlat, sinó que a més puja, i de fet us dono xifres, puja en un 26,6% les atencions per casos de violència masclista a Ponent i a l'Alt Pirineu, per tant, no és una pujadeta de res, sinó un 26,6%, i les que encara no es deuen de dir, i resulta que hi ha la gran manifestació per posar-se al costat de les dones o en contra de la violència masclista, a Lleida es van aplegar 500 persones a la manifestació.
Bueno, en principi la Guàrdia Urbana diu 1.200, eh?
Més igual, 500
que 1.000. No, completament d'acord amb tu, Ricard, amb que...
O sigui, ahir era un dia d'aquells de desbordar els carrers.
Sí.
Que va passar fa una setmana, i fa dos, i fa tres. Sí, que sí. No ho critico, és a dir, que es vulgui posar amb lo de la sentència, doncs perfecte. Però, home, ahir no em digueu que no era un dia per estar-hi.
Els que hi vam estar, la sensació és la mateixa que dius tu ara mateix. Però al final també sempre és injust, eh? Però també valorar els que hi som, els que hi eren, per suposat. No et nego el que dius tu.
Deixem que saludi l'Ignasi Amor, que s'acaba d'incorporar ara per Esquerra. Ignasi,
bon dia.
Què tal, bon dia?
Què tal?
No, estàvem parlant de que estava molest perquè ahir, en una manifestació que considero que és un tema importantíssim i urgent, important i urgent, perquè a més les xifres ens diuen que segueix pujant almenys a Ponent i a l'Alt Pirineu amb un 26,6% les atencions per casos de violència masclista. Estem parlant de 500 o 1.000, depenent de qui els compte, persones a la manifestació, i que crec que ahir havia de ser un exemple d'afluència massiva. Eh?
Mira, jo us he de dir, perquè formo part de Maria Lila, de la plataforma de Maria Lila i de la convocatòria d'aquesta manifestació, que ahir, curiosament, i a diferència de la manifestació del 8M, doncs, es va aconseguir acordar el manifest que es llegia, i per tant la coordinadora del 8M, on hi ha dones de Lleida, i Maria Lila vam aconseguir fer la manifestació plegades, i per tant entenem que allí no hi havia excusa, no? I sí, com va passar el 8 de març, que van haver dues manifestacions, i per tant hi havia aquesta excusa de que no sabies on anar. Ahir estava clar que era una manifestació conjunta, i per tant tothom sabíem on teníem que anar. És veritat que el poder de convocatòria no ho veiem solament a la manifestació d'ahir, sinó que tots els primers dilluns de cada mes se fa una marxa de feminicidis que baixa pel carrer Cavallers, i al qual us puc dir que normalment el dia que som més, som 15, el dia que som 15. Més, 15. És cert que algun dia d'aquestos de l'estiu han pogut ser alguna més, 20, 25, perquè a l'estiu doncs la gent, doncs mira, abans d'anar a sopar, doncs, bueno, podies fer la passejadeta, però ara que arriba l'hivern...
Escolta, baixeu pel carrer Cavallers i cap a on aneu?
Fins a la plaça Paeria.
I a la plaça Paeria hi ha uns dilluns que es trobeu gent cantant?
Sí, 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 normalment.
I n'hi ha més
sí.
de 15?
Sí, però a la plaça Paeria sí, sempre hi ha més de 15. Però sí, també, sí.
No, però sí, perdó, sí, sempre que s'intenteu buscar entre els cantaires i sí, això... Que...
No, no, però el Ricard jo crec que no ho diu per això, no, no. sinó ho diu que pel poder
de convocatòria,
al final.
El poder
de convocatòria que té la gent del procés.
Escolta, que jo respecto molt, vull dir que vulgui cantar pels presos polítics em sembla perfecte, pels polítics presos, però...
De fet, ahir es va modificar l'horari dels...
No, perdona, la violència feminista, la violència contra les dones.
No, no, vull dir, perdó. Que ahir, en la línia del que parlem, al final, els cantaires de Ponent van adelantar la cantada perquè entenien...
Bueno, de fet, vam acordar amb els cantaires de Ponent que van anar a l'altre costat de la Paeria i hi ha una cançó de poder... Que es va cantar, com ja s'ha fet alguna altra vegada, a favor de la lluita contra la violència masclista, no?
A més, les dades que es van donar al discurs... Fan por.
Jo us he de dir... és que justament abans en parlaven, no? Avui... el Segre trau un article que havia escrit que el dijous passat vaig veure la pel·lícula de Nagore, més que la pel·lícula, el documental, un documental de veritat esgarrifós que jo recomano a tothom que pugui, que tingui la possibilitat de que el vegi, perquè realment allí es veu com, d'en quina manera, primer, la justícia no està del costat de les dones, això està clar, i després d'en quina manera contínuament a les dones se fica en dubte quina és a dir, a aquesta noia se li pregunta si era una, bueno, se li pregunta a sa mare si era una lligona, si per què portava tanga, que per què va pujar al pis del noi, no? O
sí,
si era una persona, bueno, alegre, no? I si a un quan li roben no li pregunten res, no?
Sí, hombre, en canvi, sí que te pregunten, eh? O sea, los que hemos sufrido algún robo, te aseguro que pregunten y mucho.
Però te pregunten per què portes uns pantalons o no.
Clar, no? Vull dir, és que clar, me sembla molt heavy que li pregunten amb algú si era una ligona, no? I que aquesta persona avui en dia...
L'abogado de la defensa?
Bueno, es igual.
No es igual. No es lo mismo que se lo pregunte el abogado de la defensa que se lo pregunte el que acoge a la persona... en primera instancia en la comisaría para tomar constancia del...
Es igual, que se
permite... No es lo mismo. O sea, yo aquí voy a discrepar completamente. Es decir, evidentemente, y por
o sea,
mucho...
¿Es importante que una chica sea una ligona o no para que la maten?
Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que esas preguntas las hace el abogado de la defensa y, por tanto, tiene toda la lógica que haga ese tipo de preguntas.
Para Otra defender cosa es que al cliente.
A mí me parece... Claro. Claro, y te gustará más o te gustará menos, y nos podrá parecer incluso hasta repugnante este tipo de preguntas, pero el abogado defensor, su obligación es hacer la mejor defensa posible para su cliente. Más, y en eso, insiste, sí, sí. Precisamente esa es la grandeza del Estado de Derecho. Nos guste o no nos guste, pero es así.
Empresar Ángeles Rives, 25N. Sí.
Bueno, yo es que tengo una teoría acerca del por qué no se acude masivamente a este tipo de convocatorias, y es que hay una gran parte de la sociedad que las ve simplemente como un tema de postureo, de que se va allí, se hace la postura y realmente después no hay acciones efectivas. Las víctimas son las que son, los procesos son los que son y, por tanto, no ven que haya una aplicación práctica a todas estas, pues eso, a estas manifestaciones, concentraciones o acciones. Es decir, hay muchas personas que piensan, ¿para qué voy a ir si la realidad es que vaya o no vaya? La situación sigue siendo exactamente la misma.
Bueno,
exactamente
ya, pero
la misma.
Pero la resolución
si
del,
este,
sí, tanto, sí, pero por lo de la sentencia también es postureo, porque al final la sentencia no cambia.
Yo he dicho una parte de la sociedad. Evidentemente hay gente que se moviliza más que a otra según qué sentido. Y la gente que estaba en contra de la sentencia de los presos del... del pasado, del proceso del procés, evidentemente ellos lo que quieren es dejar patente que son muchos y que están en la calle, 1.000, 2.000, 5.000, 6.000. Pero eso no pasa con el tema de la lucha contra la violencia de las mujeres.
Ángel, es que Ángeles, pero ¿tú trobes bé o no, lo del 25N?
¿El qué? ¿Que se hagan las concentraciones? Pues claro que sí, que lo encuentro bien, pero yo encuentro también justificado el que haya personas que digan, yo no voy a estar en esa postureo. Yo ayer estaba en la Junta, en el Consejo de Administración de la EMU, pero tengo que decir que a mí personalmente me duele y mucho que el equipo de gobierno de la Paería se ponga al frente de las pancartas y digan, si nos tocan a una, nos tocan a todas, cuando tienen a un señor precisamente en el Consejo de Administración de la EMU, que nos ha llamado prostitutas a los cargos públicos de Ciudadanos. Hombre,
es que jo crec que no todo. Podem dir postureig a qualsevol mobilització o a qualsevol doncs, manifestació doncs, que es faci.
Jo no he dit a qualsevol manifestació.
No, vull dir, però vull dir,
a esta en concreto.
Jo crec que qualsevol manifestació doncs, doncs té el seu perquè i doncs, els seus motius. I ostres, jo el que celebro d'ahir és que doncs, les dues entitats doncs, que van llegir doncs, doncs, el manifest doncs, conjuntament i que anessin doncs, conjuntament, que això doncs, a mi em sembla doncs, molt positiu. Jo crec que no podem entrar si...
Però vas trobar en falta mobilització ahir? Més mobilització, em refereixo?
Bueno,
més assistència?
Bueno, vam trobar en falta, la veritat, Ignasi, gent, o sigui, gent del propi govern de la Paeria. La vam trobar en falta amb aquestes manifestacions que va haver ahir. L'alcalde no hi era, el primer tenent alcalde no hi era, el tercer tenent alcalde no hi era.
El Toni hi era.
El Toni al matí hi era?
A la tarda de la manifestació.
Al matí no hi era, quan se va fer la manifestació institucional, el Toni no hi era.
Al matí era a Barcelona, que me'l vaig trobar jo.
Sí.
Vull dir, jo no vaig poder vindre, però bueno, que no, tampoc no hi pots estar tot. Vull dir, hi ha coses que no dubto que
no, no, però
és importantíssim, bueno, però vull dir, doncs també hi ha...
Mira, a mi, el hecho de fulano o zutana no asiste si asiste, jo tampoc creo que sea un motivo para estigmatizar. Ahora bien, el acto institucional, que el alcalde no esté porque esté visitando presos en Lledoners, hombre, a ver.
El 25N...
Però, no, vamos a dejar la cosa.
Deixem acabar l'Ignasi i després la Marisa.
No, bueno, com comprendreu, doncs, les visites a la presó, tant com amb l'Oriol com el Raül Romeva, van amb un temps doncs, anterior...
Bueno, el 25N ho és sempre, el 25N és una data concreta,
vull dir,
no es mou,
Vull dir que les visites
que no la va
triar, a la presó...
Vamos.
No, clar que no.
Marisa.
No, a veure, jo estic d'acord amb l'Àngeles en quant a que deia pues, això, no? Que hi ha una part de la població doncs, que creu que per més que surtis al carrer a cridar, doncs al final veus que, tu ho deies, no? Les dades continuen incrementant-se, no? I per tant, aquesta sensació de que no serveix per res doncs, mobilitzar-te i cridar, doncs sí que és cert que existeix en una part de la població. A partir d'aquí, doncs, evidentment, cadascú que faci el que vulgui, i no solament en el cas aquest d'ahir, no?, del 25N, sinó amb altres qüestions que la gent ja, pues, mira, no reivindica perquè diu total, per a què, no? Això per un costat. I després també jo penso que hi ha també una altra part de la població doncs, que creu que en aquest... A veure, que també s'aprofite aquesta qüestió, que em sembla molt greu, com una arma política, i que segons com doncs, se fa molta demagogia i que hi ha molta hipocresia per part d'alguns partits polítics. I no sé, en aquest sentit crec que l'esquerra en general, no?, us heu apropiat en certa manera d'un discurs que segurament nosaltres compartim, potser no al 100%, però sí que al 98%, i això evidentment doncs, fa que hi hagi persones doncs, que no estiguin disposades a donar la píldora a
Marisa, sí. Ja em perdonaràs, Marisa, però...
No, jo et dic el que penso, jo et dic
sí,
el
sí,
que
segur,
penso.
Sí, segur, evidentment. No pots dir una altra cosa que no sigui la que penses, només faltaria, no? Però, ja em perdonaràs, però avui en dia, justament, vosaltres que digueu això, quan una de les lluites d'ahir i una de les crides que es feien ahir justament és aquesta d'intentar evitar que a les institucions i als càrrecs públics i polítics arribi gent que estan fent una marxa enrere impressionant amb els adelantos que han hagut en favor de les dones. O sigui, gent com està passant a Andalusia. Andalusia...
Sí, però no te vayas tan lejos, eso supongo que lo dirás también por el señor consejero de Esquerra en la EMU.
Sí.
Un señor, perdona, colocado a dedo, que me ha
olvidado
a mí,
quería darte toda la razón. He olvidado.
Que todas y cada una de las concejalas de Esquerra, del Comú,
bueno, yo no sé
y de
si
Junts, per tant,
no sé si Tothom sap.
Los tuits los carga el diablo, ¿eh?
Sí, però sí, és que sí, este senyor...
És que
no
el Twitter tindrà que desaparèixer.
Este senyor no és...
Ah, claro. I les converses privades, que es, aquestes que es graven, també, no?
Claro, claro.
Lluís Salvador es va cobrir de glòria, no?
Mira, o sigui, bueno, este senyor...
Escolta, Marisa, que... Parlant de la copa vull dir, que no entrem... Vull dir, jo no entraria aquí perquè, per exemple, ahir doncs, el govern de Madrid, Partit Popular, doncs, no va llegir cap manifest perquè Vox... Doncs,
però que no te vayas tan lejos, sí, que vete aquí a la paeria, a l'Ajuntament de Lleida, perdona, Marisa. Este señor, que es, insisto, un miembro del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Urbanismo, colocado por Esquerra Republicana de Cataluña y que, por cierto, cobra dietas por asistencia a estos consejos de administración. La señora Roldán es un ejemplo que acredita empíricamente que no solo se puede prostituir el cuerpo, existen otras opciones. Cuando no se tiene ni talento ni moralidad, algunas acaban teniendo cargos en Ciudadanos. Este señor no es un troll de la calle, este señor es un cargo que está en la administración de este ayuntamiento y que lo mantienen el Comú, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Y aún no he oído a ninguno de todos estos partidos decir, ostras, Ángeles, la verdad es que sepas, públicamente, en privado...
No, en privado sí que lo hacen, sí.
En privado. Pero públicamente nadie ha descalificado el comportamiento de este señor y su actitud.
Bueno, aquí, tanto, yo, pues, la doble vara de medir.
La doble vara de medir.
La hipocresía.
Lo de ayer fue postureo.
Perdón, déjame a la Carme que la he interrumpido yo.
Está en el Parlamento de Cataluña.
Si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no?
Carme, sí, Carme sí, Valls. Sí, sí.
Excepto si somos los de Ciudadanos, que sí, no nos pueden tocar.
O del Partido Popular.
No, completamente.
No, que no voy contigo, Carmen.
No, que la Carme ya había dicho que sí.
Sí, y además, sí, que no va contra ti, ya lo sabes, porque tú, además, fuiste de las primeras que reaccionó. O
sea... Además, no, pero sí que es verdad que cuando o sea, ahora sembla ser que nosotros volem fer tots una política més dolça, ¿no? O sea, una de les arribades al poder d'Esquerra Republicana és fer una política més dolça, més a l'abast de tothom i tal. Llavors, quan passen coses com aquesta que descriu l'Àngeles, és veritat que ser valent i ser honest no vol dir solament certes coses. Vol dir també acceptar que aquest senyor s'ha equivocat i que era un moment al ple per dir, sí, senyor Àngeles Ribes, té vostè tota la raó, aquest senyor ha fet aquestes declaracions, però nosaltres el continuarem mantenint per la raó que sigui, que és molt lícit que Esquerra Republicana vulgui continuar mantenint aquest senyor al seu lloc. Un cop dit això, i si continuem amb el tema d'ahir del 25N, una dels grans reclams, dels grans clams que es feien ahir era reivindicar que no pot tornar el masclisme a les institucions. I aquest masclisme que ve per certs partits polítics que, desgraciadament, han tornat a agafar força. I amb això no compartirem ni el 98%, Marisa, ni el 5%, perquè jo, el fet que hi hagi partits polítics avui en dia al poder... que estiguin compartint govern amb vosaltres i que siguin d'aquest tarannà antifeminista i masclista, doncs ho sento molt, no el compartim.
Perdona, jo tampoc, eh?
Bueno, però,
sí, no, perdona, jo penso que Vox s'equivoque bueno, de dalt a baix. O sigui, no comparteixo per a res amb el
no,
seu discurs.
No, jo no he dit no tu, el partit que...
No, clar, a veure, però hi ha més qüestions a l'hora de pactar, digo jo.
Sí, bueno, però hi ha algunes que són insalvables. Vale. Hi ha algunes que són insalvables.
Jo crec que s'equivoque, perquè evidentment...
Tema,
que nosaltres...
El tema de la violència, jo crec que aquest és insalvable.
Que podem coincidir que hi ha violència dintre de la llar, no solament amb les dones, eh? Vull dir, també amb la gent gran.
Marisa, no. De veritat.
Com que de veritat?
De veritat.
No, som capaços
de dir això. No podem ser capaços de dir això.
Com que no?
Ni de dir que les dones són les que estan mentint o que per una dona que ha fet una falsa testimoni.
Jo t'estic dient que hi ha una part del discurs que diu Vox, que a part d'aquesta violència femenina que diem nosaltres, aquesta violència de gènere que estem nosaltres totalment en contra, sí que és veritat que hi ha una violència intrafamiliar, una violència domèstica, o dis-li com vulguis. No reconeix això.
Doncs ja, també ja estàs comprant el discurs.
No, estic comprant cap discurs, estic dient la realitat i ser objectiu. O no hi ha maltracte cap a la gent gran, a moltes famílies, o cap als crios de mares que maltracten els seus fills. O neguem això també?
No, segurament, i desgraciadament no neguem les violències.
Ja està.
Però una cosa és no negar-les i l'altra és quan tu vols arribar...
Jo crec que el problema és utilitzar
al final estem
violències per a... doncs, o per a
minimitzar.
No, jo no minimitzo, o sigui, continuo pensant que són molt bèsties les dades que donem i les dades que hi ha i les denúncies que hi ha, o sigui, continuo dient.
Lo de les denúncies jo crec que forma part de que almenys dintre les dades tan dolentes que hem llegit, que hem sentit, jo sí que vull pensar que per part de les dones hi ha una gràcies a tota la tasca que es fa des de les diferents associacions, entenc moltes vegades és no és que s'hagi perdut la por, perquè això, aquesta por només la sap la gent que la pateix, però que sí, que la gent denuncia molt més que abans i que és que algo hem pogut avançar, però la sensació que tinc és que estem, estem tan lluny encara del...
Però David, que o sigui, justificar que la gent denuncia més perquè hi ha més...
No,
més denúncies, no sé si estem justificant que la gent denuncia més o que realment
no, la realitat,
hi ha més, la realitat ja hi ha més violència.
Sí, bueno, no? Doncs, també, pot ser, segurament...
Sí, perquè podem... ara diem, hi ha més denúncies que abans. Ostres, que la gent és més denuncia més. Ostres, és que hi ha més violència.
Però és que, a més...
És que hi ha més violència, la gent denuncia més perquè hi ha més violència.
A més, ens ha passat... Ens ha passat...
Ho estem fent malament.
Al final, la política és el reflexe de la ciutadania. I al final hem acabat polititzant aquest tema, quan entenc que hauríem de ser capaços, i sé que és molt complex, i que, com que ja hem vingut moltes vegades, sé que a vegades és de fer demagogia, però això és un tema capdalt que està per sobre de qualsevol ideologia. Uh-huh. Llavors, entre tots hem de fer l'esforç de buscar quina és la millor opció.
Mira, el calendari ha fet que el 25 de novembre fos ahir dilluns i avui parlem a l'endemà. La pregunta també és, molt bé, avui estem al 26 de novembre, ara què fem? Ens esperem fins al 8 de març?
Jo també
o ens tornem a esperar,
Ricard,
fins al 25 de novembre?
Nosaltres, quan organitzàvem la manifestació d'ahir, és la primera vegada que una manifestació com la d'ahir hi va tantíssima gent. Sí, la de l'any passat, si veieu les fotos de l'any passat, era, jo crec que hi havia la meitat de la meitat. O sigui, és curiós perquè quan van fer unes samarretes i unes xapes i tal, va haver algú que diu, però què us pensareu? Què penseu, que vindran 1.000 persones? I ahir quan vam veure, o sigui, ens van felicitar.
Veus?
O sigui, és curiós.
És que aquesta dada...
Ja, però més si veníeu
d'on venim,
d'una expectació baixa.
Però també t'he de dir que... amb molt orgull de dir la quantitat de gent jove que hi havia a la manifestació.
Sí,
la
sí, quantitat Carme,
d'estudiants que hi havia a la manifestació.
I avui què fem? O sigui, claro...
Bueno, fem polítiques, sí. No? Hem de fer polítiques perquè això no...
S'han de fer doncs, polítiques d'educació, no? S'han de fer polítiques
d'educació... Però estem en ella.
Jo crec
que amb això coincidim. Bueno, tu saps perquè estaves a la comissió, doncs igual que el PSC tenia el seu programa en fer una llei de feminista i fer una declaració d'una ciutat feminista, doncs aquest govern també ho portarà, i el fet de fer aquesta declaració comporta altres tipus d'accions, no? Bueno, pues estamos en ello. Jo crec que des de la política és l'única manera de combatre això. És l'única, no hi ha
ni cap una declaració a la que nosaltres ens hem abstingut, perquè això de que Lleida sigui una ciutat feminista, a mi que m'expliquin el que vol dir exactament. Perquè bueno, queda molt bé.
La ciutat feminista, per exemple, és que les polítiques tinguin una perspectiva de gènere. O sigui, per exemple, jo us puc explicar un projecte que hi haurà? No, vull dir, sí.
No,
si no vaig escoltar, per exemple, a una persona, a una persona d'una entitat... bueno, no sé si és la Maria Lina tal, però vull dir, hi haurà un projecte que es durà a terme amb pistes esportives que fins que no vaig escoltar una persona doncs, implicada en tots els moviments, doncs jo no ho vaig contemplar, vull dir, o no ho vaig veure, no? I em va fer doncs, repensar i pensar en quin estudi doncs, havia fet amb aquella pista esportiva de quants nens o nenes doncs, la utilitzen. Si la utilitzen més, més persones doncs, d'un gènere o un altre. Si hi ha el mateix accés a tot això. I doncs, s'han de fer més polítiques en perspectiva doncs, gènere. I ara que anem als consells escolars, també...
Ara no, sempre s'hi ha anat. Bueno. Ara no.
Mira, jo, de verdad, que m'està pareciendo tan hipòcrita.
I cada vegada, doncs, els pares, no, vull dir, no, cada vegada més pares doncs, demanen que també doncs, es facin doncs, més activitats en perspectiva, doncs, amb gènere i amb
tot. O sea,
tot.
Que nos vamos a ir a los colegios a explicar perspectiva de género y todas... Perdona, los consejos de barri. Nos vamos a dedicar a hacer pistas de deporte con perspectiva de género y todas esas cosas. Pero, yo insisto, cuando resulta que tenéis un fulano, perdón por la expresión, que está insultándonos a las mujeres, en el pleno ahí os calláis. Y no solamente os calláis, sino que votáis a favor de que este señor continúe, de que no se le repruebe. Esto se le llama postureo e hipocresía.
Bueno, el postureo també, doncs jo també puc dir que a mi m'insulten de mort i que em volen cremar la casa i són gent que tu segueixes al Twitter també.
¿Algún cargo de confianza puesto por Ciudadanos en alguna administración de esta ciudad? Porque si es así, dímelo, porque seré la primera en exigirle el cargo y, por supuesto, en reprobar sus palabras. Seré la primera, pero tú sabes que no es así, porque yo no me he quejado de la cantidad de gente que a mí me insulta en Twitter, porque tengo muchísima, y dicen cosas bastante más gordas de las que te dicen a ti. Yo lo que me estoy quejando es que es de un cargo público, es un señor que cobra unas dietas de la paería por estar dentro de un consejo de administración al cual yo pertenezco y que, por cierto, soy la única mujer en ese consejo de administración. Porque aquí, si hay un partido que pone y quita mujeres, no es Ciudadanos. Las mujeres vamos donde tenemos que estar. Vosotros no habéis puesto ninguna. Ni en ese consejo de administración, ni durante 4 años tampoco estabais en el PECITA. Que yo era la única mujer también. Ahora bien, vamos a ir, insisto, a hacer y explicar las farolas con perspectiva de género, pero de lo que hacéis dentro del ayuntamiento, calladitos.
Aquest divendres ja ple, per cert?
Sí, ple.
Bueno, pues fiqueu-ho a l'ordre del dia, ja.
¿El qué?
Pues si ya se hizo un pleno extraordinario para
eso. Pleno extraordinario, sí, va a hacer un pleno extraordinario.
¿Es va a hacer un pleno extraordinario per això?
Bueno, va a hacer un pleno extraordinario.
La, una junta general, una junta extraordinaria de la EMU.
Y uno de los puntos...
Donde uno de los puntos era precisamente reprobar a este señor. E insisto, los únicos votos a favor de reprobar a este señor fueron los del PP, los del PSC y los de Ciudadanos. El resto votaron todos para mantenerlo. Ya está, o sea, a mí no me vengáis eso, ahora es que con postureo.
Bueno, pero jo independentment de que aquest tema que ha estat un tema que des del govern evidentment la solució que s'ha donat no és la correcta, jo crec que la lluita ha de continuar, que el 25N va ser ahir, però que per nosaltres és 25N cada dia, no?
Exacte.
I que a partir d'allí, doncs, bueno, les dones que tenim algun càrrec i que podem, d'alguna manera, col·laborar a que això no continuï passant, doncs hem d'estar al capdavant i hem de, bueno, denunciar aquelles coses que veguem.
Pues compta amb mi, que jo de vegades galets de sorra, que quan dius com vas a les manifestacions...
Ignasi, Carme, David, Àngeles i Marisa, com sempre un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres, bona setmana.
Vinga, adéu. Forts a tots.
Adéu. Nosaltres ens plantem a les 2, senyals horàries. Demà tornem a puntuals com sempre a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.